Hola, bon dia.
Quin perjudici causa o quines conseqüències hi ha d'aquestes espècies invasores com la vespa velutina, en concret?
Bé, les espècies invasores acostumen a tenir dos tipus d'impactes, impactes ecològics sobre els organismes i els ecosistemes natius i impactes més econòmics o sobre la societat en general. El cas de la vespa velutina és un cas en què probablement es donen impactes d'aquests dos tipus. Segurament hi ha un impacte ecològic que no tenim prou quantificat sobre els nostres pol·linitzadors natius. I després sí que hi ha un impacte econòmic i sobre la societat important que podem diferenciar en dos. Per una banda, hi ha un impacte important sobre la producció de mel, sobre els apiaris,
sí.
Perquè és una espècie que depreda molt sobre les abelles de la mel dels nostres ruscos.
Sí.
I això afecta tant a la supervivència dels ruscos com a la seva producció de mel. I per una altra banda, sabem doncs, que cada cop més hi ha problemes derivats de picades, que fins i tot han causat algun mort, perquè la vespa va sent cada cop més freqüent i s'acosta a les zones habitades i, per tant, interacciona més amb les persones.
Clar, i aquestes persones, si són al·lèrgiques, poden, és quan pot arribar aquest risc de mort en cas de picada de vespa velutina.
Sí, sí. Que, tot s'ha de dir que és un risc relativament... És comparable al risc que tenim amb el cas d'una vespa nativa. Eh?
D'acord.
No és que sigui
ni més ni menys, seria més o menys igual. El cas, el problema és ser al·lèrgic a aquest tipus de picadures.
Exacte.
Com es controla o com s'intenta controlar això? Quines eines? Perquè, per exemple, amb el mosquit tigre és una qüestió d'aigua, de no deixar ni una gota d'aigua allà a les plantes quan regues, etcètera, etcètera. Però en aquestes qüestions de vespa velutina, com es fa? Quins són unes normes mínimes?
Bé, s'estan posant a punt tota una sèrie d'aparells, de trampes,
sí.
Que s'estan mirant que siguin suficientment específiques perquè no caiguin en aquestes trampes tot d'organismes natius i, per tant, afectem també la nostra biodiversitat. També s'han posat alguns mètodes de protecció dels ruscos que eviten doncs, que les vespes s'acostin massa a l'entrada dels ruscos i, per tant, d'aprenguin més sobre les abelles. Hi ha tota una colla de mètodes que s'estan provant, hi ha tota una recerca al voltant d'això i crec doncs, que en el futur hi haurà alguns mètodes específics que ajudaran a controlar la vespa.
Sí,
per l'altra banda,
sí,
per l'altra banda, perdona, també podem intentar potenciar els depredadors potencials d'aquesta vespa. Quan una espècie invasora entra en un territori, inicialment no la coneix ningú i això l'afavoreix. Perquè no hi ha depredadors que vagin sobre
ella. Perilla. Sí, sí.
Però a mesura que es va fent abundant, aquesta espècie acaba entrant en la dieta de molts depredadors. I això ja està passant. Els abellerols, els falcons vespers, estan començant a depredar de manera intensa sobre aquesta espècie.
D'acord. És a dir, que tard o d'hora entren dins de la ruta gastronòmica dels depredadors d'insectes, en aquest cas, de la vespa.
Ho podem dir així.
Bé, clar, fent una mica d'història, com arriba una espècie invasora, en aquest cas la vespa o el mosquit tigre, ja ho vam parlar en el seu moment, però una vespa, com arriba al nostre territori una espècie invasora?
Bueno, arriben de moltes maneres. En general, estem parlant d'espècies que arriben o bé introduïdes voluntàriament o involuntàriament pels humans. I en aquest cas concret va ser una introducció involuntària des de la zona de Sichuan de Xina a l'oest de França amb un carregament de ceràmica, sembla. No? Devia arribar algun niu amb aquest carregament. I bé, va trobar un clima a l'oest de França molt semblant al clima de la regió d'origen i això va propiciar el seu establiment.
No sé, es prenen mesures a les fronteres? És a dir, quan ve un carregament de vaixell, de tren, de ceràmica mateix que estaves comentant, doncs hi ha una mena de fumigació o de control d'intentar que no passi cap bitxo allà camuflat?
Mira, depèn. Hi ha països que són molt estrictes, just com Xile són molt estrictes. El cas de la Unió Europea jo crec que s'hauria de ser més estricte. I, de fet, no paren d'arribar espècies exòtiques doncs, amb les aigües allà dels vaixells, amb carregaments de mercaderies, etc. És a dir, que no som suficientment curosos amb això.
D'acord.
Crec que també hauríem de fer una altra cosa i seria promoure el que anomenem llistes negres d'invasors potencials, sospitosos.
D'acord.
Com es fa això? Doncs es fan el que en diuen escanejos d'horitzó i es busquen quines espècies són invasores al nostre voltant i que encara no tenim a casa.
D'acord.
Un exemple és el mapache o el rentador, que a Catalunya encara no s'ha establert, però s'ha establert a moltes zones d'Espanya, de manera que és una d'aquestes espècies candidates a vigilar.
Doncs, senyor Joan Pino, director del CREAF, el Centre d'Investigació Ecològica i Aplicacions Forestals, escolta, gràcies per aquesta xerrada i aquestes explicacions que ens has donat, molt amable.
A vosaltres.